Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí la Carlota Sala. Ella és la presidenta de la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschooling i està impulsant una qüestió que es diu Enxarxa't per ajudar a posar en contacte famílies dels mateixos municipis per ajudar-se entre elles. Carlota, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
El primer que et vull preguntar és quants fills tens i si els has dut a l'escola alguna vegada.
Jo tinc 4 fills, nens, els 4, i mai han estat escolaritzats.
Mm-hmm. Per una qüestió ideològica.
Sí, per una qüestió de creença i de mirada sobre l'educació, d'entendre què és l'educació i com ha de ser. Per al·lusions, com has dit, jo vull dir-li al Joan, que acaba d'explicar i dir que això del homeschooling és una pijada, i també dir-li al Jordi Cullet, que ha dit malauradament, al contrari dels inicis del homeschooling, ara, l'actualitat, el homeschooling es practica des d'un lloc egoista. Jo us voldria dir que res a veure, o sigui, el desconeixement és total de què és el homeschooling i dels motius pels que les famílies fem escola a casa. Desconec als Estats Units, és una societat a part, diferent, que tindrà el seu recorregut. Parlo de Catalunya, és un territori que és el que conec, les famílies que conec, i en absolut els motius ni el que ens mou a fer escola a casa parteix ni de l'egoisme, ni parteix de ser uns pijos que ens creiem que, bueno, que podem tenir a llarg plaç el que els nostres fills ara no tenen, en absolut.
Sobre la qüestió de la pandèmia, m'interessava saber, no sé quin càlcul teniu més o menys de famílies que habitualment ho fan, això, però si heu notat que hi havia més interès, tenint en compte que ahir el mateix conseller va dir de persones que no porten els seus fills a l'escola hi ha un determinat número, i una part és persones que creuen ideològicament, o vaja, des del seu punt de vista, que l'educació la poden fer des de casa, i és molt probable que això pugi aquest any. Ho heu notat, vosaltres?
Sí, totalment. No ho vam notar tant a la pandèmia, sinó ara, a la tornada de l'escola. Consultes, mails, ha pujat el nivell d'interacció amb la nostra associació i amb el nostre col·lectiu, bueno, d'una forma desproporcionada, o sigui, a lo grande. Però també entenem que són col·lectius diferents. Ahir el conseller ho deia superbé, i nosaltres també defensem aquesta diferenciació. Nosaltres som un col·lectiu que entenem l'educació dels nostres fills com una forma de vida diferent a l'establerta socialment, a l'opció educativa que ens dona la institució, i les famílies que ara es plantegen no portar els nens a l'escola no es plantegen realment el homeschooling. Es plantegen no portar els nens a l'escola durant un determinat temps, fins que tota aquesta crisi sanitària i també institucional passi. I ja està, jo sento que és una diferència bastant clara, tot i que no vol dir que hi hagi famílies que potser coneixen aquesta opció i realment entenguin o despertin a una nova forma d'educar els seus fills.
Deies desproporcionat. Això, teniu xifres sí. D'això? És a dir, trucades o visites o el que sigui de com han crescut des de la pandèmia, per entendre'ns?
Mira, les consultes, per el que et deia, de les consultes de durant la pandèmia, durant el confinament, diguéssim, no han sigut desproporcionades. De 20 visites o consultes que hi havia l'any passat, doncs a 52, més o menys. Però ara,
diàries.
Des del juny...
Diàries, entenc,
Sí, no, durant el mes.
Durant tot el mes.
No, durant el mes, sí, sí. I ara les consultes de... des de juliol fins a principis de setembre ha pujat un 900%. La quantitat de consultes, mails, via web, via xarxes, exagerat. Tenim a l'associació, a la secretaria de l'associació, responent mails a diari d'una forma desaforada, com aquí qui diu.
Per tant, intueixes que també és possible que hi hagi gent que prengui aquesta iniciativa al llarg d'aquest curs, precisament per una situació de pandèmia.
Sí, sí, clar, hi ha gent, no sé si és molta o poca, perquè després també hi ha molta gent informant-se. La principal consulta que ens fan és la legalitat. La primera és, això és legal? Ho puc fer? Què em passarà si ho faig? I clar, nosaltres podem explicar la nostra experiència com a col·lectiu que des d'un lloc conscient hem decidit no portar els nens a l'escola per donar una opció educativa alternativa, perquè som crítics potser amb el sistema, perquè volem fer-ho d'una forma diferent o volem educar d'una forma diferent. Clar, aquestes famílies no s'ho plantegen des d'aquest lloc, es plantegen que hi ha una crisi, que hi ha unes mesures que no volen que es portin a terme, i llavors no es plantegen realment el mateix que nosaltres. Llavors, moltes consulten i potser no arriben a fer-ho.
Crec que no m'equivoco, perquè insisteixo que fa 10 anys jo seguia els temes educatius en aquesta casa, i me'n recordo que d'haver parlat d'aquesta qüestió, no?, de, com una proposta, diguem-ne, alternativa a l'educativa, i era, diguem-ne, molt petita, diguem-ne, dins de Catalunya no té una profusió molt gran, i des d'aquest punt de vista, i amb un cert control de l'administració també, amb inspeccions, etc, a mi sempre m'havien dit que no es perseguia de cap manera, que es feia la vista grossa sobre una qüestió que, com dius, és alegal. Teniu por que això canviï ara, tenint en compte el que vam sentir de la Fiscalia?
No, jo sento que el que perseguiran és l'absentisme en si mateix, i nosaltres no ens considerem absentistes. Nosaltres sempre, i sí que ha passat, s'han engegat protocols d'absentisme, i en el moment en què hem presentat el nostre projecte educatiu, la nostra forma de vida, l'emparament que sí que fem dels nostres fills, la mirada i l'atenció que fem, aquests casos s'han arxivat, perquè és que no tenen sentit, no és el mateix. És que són coses molt diferents. Llavors no tenim por en aquest sentit.
Em permets, Carlota, que conegui algun cas d'algunes famílies que sí que ho han decidit ara, no sé fins a quin punt és la pandèmia i fins a quin punt no, que optaran per aquesta opció. Ahir rebíem missatges també d'alguns oients que en fi, tenien dubtes, i d'altres que ho havien decidit ja. La Laia és mare d'un fill que hauria d'anar a P3. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I crec que ja has decidit que no el portaràs a escola.
Sí, sí, ja. La decisió ja està presa i definitivament no començarà P3 aquest any.
És per motius de salut o per motius educatius?
És una mica una combinació de tot, bàsicament. O sigui, per una banda, nosaltres ja... jo sempre m'he ocupat de la seva criança des de que va néixer i ja, sempre he estat amb ells, diguéssim, i sí que ens havíem plantejat que potser P3 no estàvem segurs si escolaritzar o no, però de totes maneres sí que teníem aquesta porta oberta. El que passa és que després, va passar tot el que va passar, la pandèmia, i llavors sí que hi ha un motiu de salut, que és que, a part de que jo estic embarassada també, ell a part és un nen que és bastant propens a bronquitis, ha tingut pneumonies, i, ens fa una mica d'aprensió ara mateix en aquest context, més contagis, possibles hospitalitzacions, no ens volem arriscar a que ell es contagi o a que jo em contagi de Covid. Però a part d'això també, en el moment en què ens hem començat a interessar per mirar escoles, bàsicament no vam poder fer cap visita enlloc perquè ja va passar la pandèmia, llavors ens hem trobat en una situació en què no teníem cap informació, no coneixíem els projectes educatius, de les possibles escoles on potser hauria d'anar, i ja, clar, ja partíem a cegues d'haver de prendre una decisió, no? Això per una altra banda. I llavors després també no ens va agradar gaire com la infància ha estat tractada durant la gestió del Covid, diguéssim. Creiem que s'han vulnerat bastants drets de la infància i ja no estàvem segurs tampoc de com seria aquesta escolarització. Per nosaltres l'adaptació, en el cas del nostre fill, que té 3 anys, era molt important, i ara estem veient que arrel del Covid moltes adaptacions s'han cancel·lat, moltes escoles no faran això, no estem segurs que es respectin potser tots els drets que ens agradaria que respectessin. Després també estàvem interessats en escoles amb propostes més de lliure moviment, de lliure experimentació amb materials, i també hem vist que arrel del Covid aquestes propostes s'han vist afectades. L'escola, bàsicament, que ara mateix hi haurà, està bastant lluny del que ens agradaria que oferir el nostre fill. Clar. Llavors, bàsicament, és una combinació de tots aquests motius que ens hem acabat decantant per, de moment, aquest any, que continuï a casa amb mi, com ha estat fins ara. I bàsicament això.
Des d'aquest punt de vista, Laia, és interessant saber que no ens oblidem que el teu fill té 3 anys, hauria d'anar a P3 i no és estudi obligatori. És
exacte.
A dir, a partir de l'edat que és absolutament obligatori portar els fills a l'escola i escolaritzar-los és als 6 anys.
Sí.
No sé si tu et planteges què passarà quan el nen tingui 6 anys, perquè, si Déu vol, quan el teu fill tingui 6 anys no estarem en situació de pandèmia i aquesta qüestió hauria d'estar resolta i solventada.
De moment començarem d'aquesta manera. És possible que ens agradi molt, que ens quadri molt, perquè de moment fins ara, naturalment, ell és molt feliç i ens agrada molt l'harmonia que tenim a casa, diguéssim, i la vida que portem. Ja ho veurem. No estem tancats d'escolaritzar, ha arribat el moment, Però, per altra banda, sí, si veiem que realment ens interessa molt aquesta nova metodologia, diguéssim, i podem trobar altres famílies que també facin el mateix, a Barcelona, que és d'on som nosaltres, tampoc ens tanquem portes, vull dir, ja ho anirem veient. La idea sí que en principi seria escolaritzar, sempre i quan les escoles que puguem accedir doncs, ens agradin i puguem garantir doncs, la sèrie de condicions que ens agradaria pel nostre fill. Així que, bueno, està una mica obert tot. Ara mateix vivim bastant el moment i anirem veient.
Gràcies, Laia.
Moltes gràcies a tu.
7 minuts i les 11. Cas diferent, i el que dèiem, la carrota continua aquí, cas diferent són les famílies que han decidit ara, per la Covid, fer una mena de protesta i no portar els seus fills a escola. Deixeu-me saludar l'Anna. Anna, bon dia.
Bon dia.
Que té un fill que hauria d'anar a P5 i un altre 5è de primària, i el de P5 diria que estem en aquesta fase que hem dit, que no és obligatori, però a 5è de primària, òbviament sí. I tu has decidit que no els portaràs a cap dels dos.
Sí, nosaltres bueno, considerem que les escoles no són segures. Una escola segura passaria per més contractacions, per reduir les ràtios, per buscar espais alternatius, per incorporar la figura de la infermera escolar, que per molts infants és vital, els infants que tenen necessitats sanitàries, i seria un valor afegit a l'escola catalana fent tasques de promoció i prevenció de la salut. Bueno, nosaltres pensem que ara mateix, si posem a la balança el dret a l'educació, que som conscients que els nostres fills tenen dret a l'educació, hem posat a la balança el dret a la vida i ara mateix doncs, és el que donem prioritat.
Per tant, esteu renunciant, de moment, suposo que de forma provisional, a que rebin una educació, o sigui, no ho fareu des de casa tampoc.
Bueno, el homeschooling era una de les alternatives que hem estat mirant, educació a distància, però realment estem una mica a l'expectativa, a veure quin és el pla B que ens ofereix el Departament d'Educació, perquè és que els nostres fills tenen dret a l'educació i si de fet ens hem associat és per fer prevaldre el seu dret a l'educació. Nosaltres volem les escoles obertes, però les volem obertes amb garanties. I si no és així, doncs ens han de donar altres alternatives, perquè la llei catalana d'educació no exclou altres modalitats diferents de la presencial sota condicions extraordinàries. I jo penso que aquesta ho és.
De moment, per tant, és provisional. És a dir, el vostre pla és el dia 14 de setembre els vostres fills no aniran a l'escola que tenen assignada, diguem-ne, i després?
I després, doncs, de moment, nosaltres, la vaga educativa, doncs, inclou accions educatives. La nostra vaga implica que a casa, doncs, durem a terme accions educatives, prepararem programacions, planificarem perquè els nostres fills continuïn la seva formació. És que al final aquest és el nostre objectiu, no? Volem tenir adults capaços de pensar i actuar en el món, doncs els hi hem de donar les eines. La formació ha de continuar sigui com sigui. Però també és això, no? Estem una mica a l'expectativa a veure què ens diu el departament. Perquè a nosaltres és que tampoc ens poden ficar en el sac de l'absentisme, perquè tots som plenament conscients que els nostres fills tenen dret a l'educació. És això el que volem fer prevaldre, no? El seu dret a l'educació.
Què passa si et persegueixen, en el teu cas, perquè tens un fill que hauria d'estar a escola, perquè és de 5è de primària, que té plaça a una escola, entenc. Si tu tens por d'un problema legal?
Però no, estic una mica, bueno, aquesta sensació d'incertesa, que no sabrem què passarà. Realment, si ens fiquen en aquest sac, és realment ofensiu i lamentable, perquè hi ha alumnes que pateixen absentisme, i és un problema molt greu. I a més, possiblement darrere d'aquest absentisme hi ha altres situacions, no?, i factors que han de protegir aquests infants. Per tant, que no es preocupin dels nostres fills i que en lloc de fer tants esforços per fer creure a tothom que l'escola és segura, que realment doncs planifiquin actuacions concretes per fer dels centres educatius centres segurs.
Moltes gràcies, li agraeixo a l'Anna que ens expliqui aquesta vivència personal. No portarà els seus fills a escola, P5 i 5è de primària, de moment de forma provisional, i veient com avança el curs. Gràcies, Anna, una abraçada ben forta. La Carlota crec que encara continua aquí. M'aixecaves el dit? Sí. Disculpa'm, Carles. Sí, perquè li has de preguntar,
sí,
alguna cosa.
Em sap greu, perdona, perquè em sembla que l'afirmació de l'escola no és segura, no s'aguanta sobre, o no se sustenta sobre cap coneixement necessàriament científic ni rigorós. És una opinió personal, però no es pot fer l'afirmació de que l'escola no és segura. Ni ella ni ningú. Aquesta afirmació.
Volia afegir una veu més d'una persona que és prou coneguda, que és antropòleg, que és escriptor i que ell va fer educació a casa quan era criatura, que és l'Adrià Pujol. Què tal, Adrià? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Em pots explicar quina és la teva història respecte a l'educació a distància?
Sí, no. Jo vaig començar en escola, així ple, el primer curs que vaig fer sencer va ser tercer d'EGB, que no sé, no, ara no recordo ben bé a què equival, ara mateix.
Que estem parlant no sé si dels 7 o 8 anys, això deu ser...
7-8 anys, sí. Bueno, això és tercer de primària,
de primària, no? Clar, tercer de primària, correcte, sí.
Exacte. Sí, i ja et dic, fins a tercer vaig anar posant el peu a alguna escola, però molt poc. Ho fèiem tot a casa, i llavors, quan vaig arribar a tercer d'EGB, vaig arribar com un nen més, m'ho vaig passar molt bé, em va encantar. De fet, recordo dir a la mare de dir, ostres, com és que no m'havies explicat que l'escola estava tan bé, no? Però, no, clar, perquè... De cop i volta era poder estar fora de casa moltes hores amb amics, no? Amb amigues, jugar, etc. Perquè són edats, fins als 7-8, i jo tinc dues filles i una en té 7, són edats que més que coneixements, que sí, que també, que se'n van assolint, el que s'assoleix és una cosa més aviat relacional, de jugar, de joc simbòlic, de sentiments, no? De frustracions, d'alegries, de victòries, però que no tenen tant a veure amb aprendre continguts, sinó amb aprendre a viure una mica. I així va anar. La mare em feia fitxes, o comprava quaderns, o un bon dia anàvem tots amb els cavallets a bosc a pintar. També s'ha de dir que això és un entorn de casa grossa, d'entorn rural, val?
I no, ja, perdona, entorn rural claríssim, perquè les campanades van clavades ara a les 11 del matí, les estem sentint. On ets exactament, fons, eh? Disculpa'm? Adrià.
A Sant Sadurní de l'Eure. Ah, estic a 100 metres del campanar.
Pensava que estaves a 3 metres del campanar, sincerament, pel so que arribava.
No, entra molt al micro, però no, estic a 100 metres.
Em deies, disculpa, però que ja és clar, entorn rural.
Sí, i això és que s'ha d'explicar bé, perquè això és anys 80, no? Principis dels anys 80, i llavors és un tipus d'adult molt concret, que és un adult format, però que té espai, que coneix altres adults que també tenen espais, perquè a vegades ho fèiem a casa d'una altra mare o d'una altra mare, fins i tot, i per tant ho teníem una mica tot. Teníem les activitats que serien d'aire lliure, teníem, doncs, un pare ens feia matemàtiques, l'altre, però era tot molt informal, molt poc regulat, evidentment, i crec que difícilment comparable amb el que seria avui, que us he estat escoltant des del principi, amb el que seria avui el homeschooling. Crec que no té res a veure, però sí que és veritat que hi havia adults, la mare mateix i una altra mare ja eren mestres, que això hi ajuda. I finalment volia dir que si s'hagués de resumir, tot va anar a parar a la lectoescriptura. És curiós, vull dir, la cosa més important d'aquells anys que jo recordo és aprendre a llegir i escriure. Tota la resta venia donat, però el pal de paller de la formació, diguem-ne, intel·lectual d'un nen petit són els contes, és llegir, escriure i les històries i poca cosa més. Tot l'altre era secundari. Ara bé, si tu et porten a fer una excursió a bosc i l'adult que porta les criatures a bosc doncs explica com són les plantes, doncs ja has fet una classe, m'enteneu? Ja és així. I jo portaré les meves filles a escola. Per tant, no esteu parlant amb algú que s'estigui plantejant el homeschooling ara amb les seves filles, tot i que amb el confinament ens hi vam trobar. La gran va a l'institut i, per tant, ja tenia classes online, però la petita, que en té 7, ben poques classes online va fer. I jo recordo, jo treballo a casa, recordo que li fèiem fitxes, li fèiem de tot, però com a adults compromesos, al cap de 3-4 setmanes, ostres, ja anàvem exhausts fent homeschooling, la veritat, eh? No és tan fàcil, vull dir, jo crec que s'ha de regular molt bé, i sobretot, acabo, perdoneu, però que hi he pensat molt, els nanos també han d'estar en contacte amb la gent del barri on viuen, o amb la gent del poble on viuen. No. Homeschooling sí, sempre i quan barregi tots els nens que es trobarien a l'escola, de natural, perquè si no li trobo molt de sentit, no?
Aquest confinament, llavors, mentre veies el que implicava tenir les criatures a casa i per tant, cobrir el forat que deixa l'escola a tots els nivells, vas pensar gaire amb la teva mare o no?
Sí, sí, sí que hi vaig pensar molt, però també vaig pensar en termes econòmics, legals i de drets de la infància. I llavors l'escola pública, que és la que nosaltres, la que fem servir nosaltres, si els diners que van a l'escola pública també servissin, o hi hagués l'opció, doncs, de mestres i famílies que s'ajunten per, aleshores endavant, però si això ha de recaure sobre els adults amb bona voluntat, bé, sempre hi haurà algun adult que podrà, però és complicat, no? No sé com ho veieu.
Sí, sí. T'agraeixo molt les paraules i l'explicació de la teva experiència personal, perquè crec que és enriquidora, també. Adrià Pujol, una abraçada ben forta.
Una abraçada, gràcies.
I també gràcies a la Carlota Sala, presidenta de la Coordinadora Catalana del Reconeixement i la Regulació de Homeschooling. Gràcies, Carlota.
Ah, sí, volies fer... Perdona, em volia dir una petita cosa.
I tant, digues, digues.
Bueno, per donar a conèixer una mica també aquesta opció i donar el contrapunt una mica, entendre que s'ha nombrat dues vegades el tema de la socialització. Hem d'entendre que els que optem pel homeschooling el que ens preocupa realment són els nostres fills, el que ens preocupa són les seves veritables necessitats, cosa que potser posaria en dubte del sistema educatiu, però nosaltres, si fem aquesta forma, fem això i eduquem d'aquesta forma, és per atendre les veritables necessitats dels nostres fills, i la socialització entenem que és una d'elles. Fer homeschooling no vol dir tenir un nen tancat a casa en una bombolla on no es relaciona amb ningú, ni gent del barri, ni del poble, ni de la ciutat, ni de més enllà. Al revés, mireu, sisplau, els últims estudis que es fan als Estats Units, que és on està més regulat el homeschooling, sobre socialització i, sobretot, qualitat de socialització en les famílies homeschoolers i les famílies que porten els nens a l'escola. Penso que és una dada interessant a mirar, perquè jo crec que tota la comunitat educativa es pot nodrir d'uns dels altres. Nosaltres no som antiescola, el que nosaltres sentim és que hi ha altres formes d'educar els nens i som molt crítics i per això no som egoistes, sinó que al revés entenem que és possible una societat millor i per això eduquem d'aquesta forma. I penso que totes les comunitats educatives, tant el sistema com els homeschoolers, com l'educació lliure, com altres educacions alternatives, es poden nodrir un dels altres per fer, en definitiva, una educació molt millor per tots els infants de Catalunya.
Gràcies, Carlota.